Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 6 minuts a 4:45, avui és dimarts, això sempre és una gran notícia, perquè saben que després de les 5 estaran amb nosaltres les tietes, la Laura Rabanal, la Consol Rovira i la Carme Pasqual. Avui hem fet un exercici meravellós, que és parlar dels cotxes, dels primers cotxes que vam tenir uns i altres. Aquí la paraula 600 guanyarà molt de pes, i els Dicara, i el 850, i el 5000, se'n recorden? O del Tiburón, a mi m'agradava molt el Tiburón, aquella cosa que pujava i baixava. Crec que era el Tiburón, no? No estic massa segur. En parlarem després amb un gran periodista, com és el Francesc Latorre, periodista especialitzat en motor a TV3, però abans també ens farem referència d'una notícia que avui hem conegut amb aquest dia complicat, no?, del que estem parlant de la cimera de l'OTAN, i tots els titulars que ens està deixant aquesta cimera són complicats, com hi ha una persona, que és un Premi Nobel, que ha agafat el seu Premi Nobel i l'ha venut per aconseguir quants més diners millor per ajudar la gent d'Ucraïna. Ho dic perquè ell és rus. Serà bonic fixar-nos en aquest testimoni. Tot això ho farem a la següent hora del nostre Tot anirà bé. Però jo els estava explicant que aquest tema del Santi Millán i aquest vídeo, francament, ens ha enfadat molt alguns. És a dir, d'entre els que el coneixem, sap greu que s'hagi de veure exposat en una situació com aquesta. Sap molt greu, a més, veure aquesta cosa de que tothom comença a compartir el vídeo d'una manera absolutament salvatge, no? I chapó des d'aquí per la seva dona, per la seva actitud. Ja dic que no volem parlar del tema del vídeo, per què no? Perquè ja n'hi ha prou d'aquesta història, però sí que volem utilitzar això per veure com ens podem protegir davant d'aquestes històries, no? Què passa? Podem sortir sempre les fotos dels altres quan els altres escollin que volem sortir, si nosaltres no volem? Ens han de demanar permís o no? I si tenim un vídeo privat, realment algú pot prendre la decisió de fer públic aquest vídeo més enllà del que nosaltres opinem al respecte? No sé, és interessant, trobo, contestar totes aquestes preguntes. Mònica Vilassau, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Mònica Vilassau és professora d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Quantes preguntes i què important és respondre-les en aquests moments, no?
Sí, la veritat és que en la societat de la informació, no, en què constantment estem utilitzant doncs vídeos, imatges, no, és un flux imparable, doncs sí, són qüestions que estan cada dia sobre la taula, no? I doncs ja des dels petits, no, veus que utilitzen les càmeres dels seus mòbils i constantment doncs estan penjant coses a Instagram o a la xarxa social que sigui doncs la que estigui de moda en aquell moment, no?
Estem indefensos?
Bé, jo crec que el que som és més aviat inconscients, a part d'indefensos, no? És a dir, utilitzem la càmera i pugem les fotos doncs com aquell que parlaria amb el que té al costat, no? Uh-huh. I el problema està que quan tu puges una informació a internet ja deixes de controlar-la completament, no?
No hem arribat a entendre, en definitiva, la meva sensació sempre és que no hem arribat a entendre del tot què és internet, no? Que estem davant d'un autèntic mitjà de comunicació, no?
Sí, més que res és que no hi ha barreres, no? No hi ha barreres ni de temps ni d'espai, no? És a dir, pengem una foto aquí a Barcelona, en aquest estudi, i al cap de segons ja qualsevol la pot visualitzar des d'Austràlia, des de qualsevol altra punta del món, no?
Clar. Permeti'm que introdueixi la conversa al doctor Joan Casarroma. Doctor Casas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Joan Casarroma és doctor en Societat de la Informació i Coneixement, investigador d'Ètica de la Tecnologia. Ètica i tecnologia, aquí tenim la clau de tota aquesta conversa, no?
Més que la clau, diria que gairebé la caixa de Pandora dels temps que estem vivint ara, no? Que obre més preguntes de les que respon, quasi bé.
Clar, certament, aquí està el tema, que les preguntes surten fàcil, el problema és saber quina és la resposta adequada.
Exactament, sí, són preguntes, algunes d'elles molt noves, que no ens havíem plantejat mai, precisament perquè per això, no? Perquè internet és un mitjà de comunicació nou en molts aspectes i que això obre preguntes i reptes que no havien existit mai i que tampoc sabem ben bé com abordar, com contestar d'una manera satisfactòria, d'alguna manera.
Aquesta és una conversa oberta, eh? No cal que jo pregunti si vostè vol intervenir en qualsevol moment i al revés, eh? No hi ha cap mena de problema. Però, certament, el tema és nou, però el tema és necessari pel que estem veient, no? Perquè hi ha massa, ja no perquè hi hagi massa fotografies, és que hi ha massa càmeres per tot arreu.
Exacte.
I aquest, i tantes càmeres per tot arreu ens converteix, o si més no ho sembla, en absolutament vulnerables, no?
Exacte. S'ha perdut l'anonimitat, no? És complicat viure en una societat sense que hi hagi un control i sense que ens estiguin vigilant, ja sigui per part de l'Estat o ja sigui per nosaltres mateixos, no? És a dir, que és una qüestió que... I abans, doncs, bueno, doncs les càmeres potser eren en alguns casos més visibles, no? Però ara realment és que qualsevol artefacte pot portar una càmera, no? Amb qual cosa, doncs...
No, és que tothom, no? Sí. Doctor Casas, tothom té una càmera al damunt, amb tot el que això significa, no?
Mm-hmm. Sí, sí, evidentment, tots els dispositius que tenim a qualsevol lloc, ordinadors, telèfons mòbils, no només és un dispositiu que ens permet connectar-nos en imatge i so a internet a qualsevol moment i compartir qualsevol imatge, qualsevol so, fins i tot la localització del que estiguem fent. Uh-huh. I és un... que és un bueno, alhora és una capacitat, diguem, per disfrutar de certs avantatges, però també pot ser un risc, no?, en aquesta línia de pèrdua de la privacitat que pot venir lligada a on arriben aquestes imatges, on arriben aquests sons i qui els utilitza i per què.
Clar. I sobretot el control, no? Com podem controlar? Vaja, dit d'una altra manera, ens podem negar nosaltres? Vull dir... si algú fa una foto, la pot penjar a les xarxes i ja està? És a dir, tinc jo alguna cosa a dir sobre això o no, doctor Casas?
Aquesta crec que és una pregunta que seria més fàcil de respondre des d'un marc legal, perquè això suposo que té més a veure amb si aquesta foto s'ha fet en un lloc públic o no.
Yeah.
Que si s'ha fet en un context privat, no sé si no sé si des del punt de vista del dret hi ha alguna posició respecte a això?
Uh-huh. Sí, en principi, doncs, com bé has indicat, doncs, cal distingir on es pren aquesta foto, no? Si és en un lloc públic o en la via pública, o bé en un context en què hi ha un esdeveniment, doncs, que és noticiable, no? Si és en aquests casos, i sempre que... També cal distingir la persona, no? Si és una persona pública, doncs és una persona és un polític, és un artista, una persona que té una rellevància pública, doncs, diguem-ne, la seva esfera d'intimitat en l'esfera pública, doncs, és més reduïda, lògicament, que la d'una persona, un ciutadà anònim. No?
Li pregunto d'una altra manera, fixi's, eh?
Sí.
A vostè li acaben de fer un parell de fotos ara,
sí,
fa un moment, al davant d'aquest micròfon.
Sí.
Tenim dret a fer-ho, això?
En principi, sí, s'entén, doncs, que... Bueno, jo crec que en aquest cas es podria entendre que és com un consentiment tàcid. Una altra cosa és pujar-la...
M'arriba a dir que no. digui.
No, una altra cosa ja és pujar-la a la pàgina web, doncs, de Ràdio Estel o a les xarxes de Ràdio Estel, no? En principi, doncs, caldria demanar el consentiment.
Ah, o sigui, és allò d'ara els drets d'autor...
Exacte,
i el dret
a la imatge, etcètera.
Déu-n'hi-do. Sí. Sembla que aquesta és una cosa que cada vegada anirà a més. I, de fet, ja hi ha molts mitjans i hi ha molts indrets on veiem que aquest tipus de qüestions es tenen en compte, no?
Sí, sí, inclús, per exemple, doncs, si vas a algun congrés, jo m'he trobat ja de forma regular, doncs, que quan reculls les credencials, doncs, et demanen, tens algun inconvenient en si es fan fotografies, doncs, del públic en ser fotografiat, i en cas que tinguis un inconvenient, doncs, et posen un sticker o et posen algun tipus de marca perquè, doncs, els fotògrafs, doncs, allà puguin distingir-te. Clar, evidentment, no aniran a preguntar cada vegada que volen fer una foto de conjunt, doncs, si tu vols o no participar en la foto, no? Però, bueno, el tractament adequat seria aquest, no?
I que consti, doctor Casas, que quan un diu que no vol sortir una foto, tothom et mira malament.
Exacte.
És veritat, això, no?
Sí.
Estem tan exposats, hem decidit tant viure en un escenari, que quan algú decideix no pujar a aquell escenari, la gent et mira com si fos un bitxo raro, no?
Sí, més el fet que moltes de les activitats d'oci que fem, o moltes de les aplicacions d'oci que utilitzem es moguin a través d'imatges i a través de petits vídeos, estic pensant en Instagrams, estic pensant en aquest tipus de TikToks, aquest tipus d'aplicacions, fa que gairebé sigui un tema de... Si no surts a les imatges, diguem, és que no, com que no existeixes la teva persona digital, com aquell que ho digui, no té presència a la xarxa, no? És com que estàs perdent una part del que està passant, una part dels esdeveniments. O sigui, és exactament això que tu dius, que a vegades negar-te a aparèixer a les fotos és com un ui. Hi ha alguna cosa a amagar, hi ha alguna raó fosca aquí darrere, hi ha alguna que sabem que no, però sí que fa a vegades aquesta reacció de quin problema hi ha, no? Si no tens res a amagar, quin problema tens de sortir a les fotos? O sigui, aquesta mena de... Algun autor anomena dictadura de la transparència, en el sentit de... Bueno, per què no hauries de voler sortir en una foto? Per què no hauries de voler aparèixer públicament si és que no tens res a amagar, no? Més enllà de... més enllà de tot això.
Sí, també cal, jo crec que també cal distingir una miqueta l'àmbit, no? O sigui, no és el mateix, doncs, un àmbit domèstic, no? Doncs, per exemple, un petit grup de WhatsApp dels pares d'una classe de l'escola, no? Que doncs, hi ha una xarxa social doncs, oberta a tothom, no? O inclús una xarxa social, doncs, per exemple, de l'escola, no? que és totalment oberta, no? És a dir, no és el mateix doncs, les xarxes obertes que les tancades, no? És a dir, aquí també doncs, cal veure una miqueta doncs, com, quin tipus no? de context és, no? Clar. I sobretot doncs, el problema està en treure les imatges del context, no? No és el mateix estar en una festa amb un grup d'amics en què doncs, bueno, doncs, hi ha una miqueta de disbauxa o el que sigui, que pots fer algunes fotos, no? I després, doncs, a veure, jo entenc que ja és com una miqueta la gent hauria d'entendre, no? I hauria de ser conscient doncs, que no pots agafar aquella foto i de penjar-la en, un, doncs, en una xarxa, no? O penjar-la a Instagram que estigui oberta a tothom, no? Jo crec que és aquesta una miqueta la sintonia fina que cal fer, no?
M'agrada el concepte de la gent hauria de ser conscient,
sí.
Perquè és evident que no passa.
Sí, tots hauríem de ser conscients.
Amb la qual sí. Cosa, allà on no arriba la consciència individual, ha d'arribar la consciència col·lectiva. No?
Sí, sí, sí. I si
o
no,
els marcs legislatius.
Exacte, i si no d'arribar al dret amb les sancions corresponents o establint doncs, les indemnitzacions que calgui.
I a dia d'avui, per això dic sempre aquella cosa de, que la realitat sempre va unes quantes passes per endavant que les lleis. A dia d'avui estan ben coberts amb això?
A veure, el tema està en que, com que internet no té fronteres, què passa? Doncs que les jurisdiccions, doncs a vegades, bueno, poden, diguem-ne, actuar en un determinat territori, no? Però quan hi ha aquesta informació, passa aquestes fronteres, doncs clar, lògicament, doncs no pots actuar allà, o és molt més difícil que es pugui actuar allà, no?
Clar, i després retirar també una fotografia de les xarxes.
Exacte, això. I a més és això, que el que es pugui trigar, si tu, doncs, interposes una demanda o per exemple, doncs, exercites, o sigui, o interposes una acció davant de les autoritats de protecció de dades, que aquestes, en teoria, actuaran més ràpid, però, bueno, tot això, com a mínim, ja són 30 dies. En 30 dies, doncs...
Una foto...
Exacte, ja pot haver donat la volta al món, no? I sempre l'exemple que es posa, en aquest cas, és la primera persona que va exercir el dret a l'oblit, que era el senyor Costeja, que va interposar una demanda pel tema doncs, que el seu nom apareixia en unes cerques d'internet en relació a que no havia pagat uns deutes de la Seguretat Social i que llavors havien embargat els béns i després hi havia pagat i tot i haver pagat doncs, el seu nom apareixia doncs, en el cercador quan es buscava doncs, per la seva referència. Doncs clar, aquesta persona que va interposar el dret a l'oblit i que ho va guanyar i que doncs, bueno, va donar tot lloc a una doctrina jurisprudencial molt, molt interessant, al final el seu nom és més conegut que si no hagués interposat mai aquesta acció. No?
Oblidar no sempre és fàcil.
Exacte.
Dit d'una altra manera, no? És interessantíssim. Un altre concepte que a mi m'ha agradat molt, sincerament, com a debat, és aquesta història de quan un retuiteja. Uh-huh. És a dir, a mi m'arriba de sobte un vídeo, com el d'aquests dies, no? Una cosa és que es quedi amb mi i una altra cosa és que jo agafi i també enviï aquest vídeo, no? L'altre dia, jo no he vist el vídeo famós del Santi, jo no l'he vist, ni el vull veure, però en una reunió de l'altre dia em sembla que érem 6 o 7 persones i el tenien 3. Uh-huh. És al·lucinant, això. L'acció de qui retuiteja, de qui reenvia, això és delicte o no? Però s'està parlant d'aquest tema.
Bé, en principi, jo entenc que no, depèn de... És a dir, si és contingut pornogràfic, sí. Val? Si és una conducta, doncs, com en aquest cas, que tampoc he vist el vídeo, però que és, diguem-ne, una persona adulta i que, tot i que s'hagi publicat a les xarxes, és a dir, el que seria, diguem-ne, perseguible és el fet de que aquí l'ha penjat sense el consentiment de les dues persones implicades.
Yeah,
és a dir, si jo he estat implicat, si és la parella del Santi Millán qui ha penjat aquest vídeo, en principi, com que ell ha estat implicat, doncs en principi ell ho podria fer. Però si l'ha penjat algú que no sigui el Santi o la parella, doncs sí que en principi doncs és constituiria un delicte. Ara, retuitejar-lo, en principi jo entenc que no, tret que sigui una conducta pornogràfica, tret que el vídeo en si tingui un contingut pornogràfic i sobretot si és tema de menors, no? Sobretot yeah. Tema de menors. En aquest cas sí que podria, en cas que hi hagi menors implicats, en aquest cas sí que seria un delicte.
Doctor Casas, vostè deia més investigador d'ètica de la tecnologia. Sembla que té feina per anys, no?
Espero que sí. Sembla que sí.
Quins són els grans reptes ara mateix que des d'un punt de vista de la ètica ens porta al món tecnològic?
Bé, un dels camps que més apareixen quan es toca el tema d'ètica i tecnologia és precisament el camp que estem tractant avui aquí en aquesta conversa, que és el camp de la privacitat i el camp de com s'utilitzen les dades, no? I en aquest aspecte és important, diguem, saber que potser internet va començar fa uns anys com una cosa que semblava aparentment inofensiva, no? I si pensem en l'inici de xarxes socials, doncs tu pujaves les teves dades en principi per compartir en un cercle d'amics que tu et sabies més o menys tancat i tot això, i mica en mica doncs s'ha anat veient que si tu no pagues pel producte és que tu ets el producte. Clar. En aquest sentit, o sigui que les teves dades són aquest producte. Clar, això és una cosa que ha guanyat com molta consciència, diguem, últimament és un dels temes importants que s'estan treballant.
Tot i que encara hi ha molta feina a fer perquè entenguem realment què vol dir això, no?
Evidentment, sí. I aquí és on això és la, com a opinió personal d'investigador, diguem, és on crec que l'ètica és on ha d'entrar a complementar les mesures més legals, per entendre'ns, no? Perquè, o sigui, lligat amb el que s'ha dit abans, que la gent hauria d'entendre certes coses més enllà de que la gent, de que la llei arribi o no. O sigui, si bé, per exemple, el que es comentava ara, no? O sigui, compartir un vídeo amb un contingut pornogràfic sí que pot estar tipificat com a delicte, potser compartir un vídeo, direm, difamatori o d'alguna manera que no tingui contingut pornogràfic potser no està tipificat com a delicte, però sí que és una cosa que des del punt de vista de l'ètica diríem que no és correcte.
Clar.
I aquí és on ètica i dret, diguem, o ètica i llei s'haurien de complementar una mica per dir no només ens han de preocupar les coses que són punibles, diguem, legalment, sinó també les coses que ja sabem que no formen part del món que ens agradaria construir per viure-hi tots plegats, més enllà de que siguin considerades delicte o no.
Uh-huh. És que estava pensant, justament, Mònica, que no havíem parlat encara del tema de les exparelles, que és un tema que dona molt de sí,
tant,
quan parlem d'aquest tipus de qüestions, no?
Sí, evidentment, perquè, clar, tu pots tenir un gran arxiu fotogràfic, no?, o de vídeos, no?, i pot ser, doncs, evidentment, una arma de xantatge, no?, si vols dir d'alguna manera, no?
Però això sí que sí que hi ha una legislació clara que empara la víctima en aquest cas, no?
Bé, en principi és el que he comentat abans, no? És a dir, si tu estàs en aquella conversa o en aquell vídeo o en aquella fotografia, en principi tu tens dret a divulgar allò, val? En principi, és a dir, és com, bueno, una cosa és una persona externa, no? Que després també cal tenir en compte el context aquell en què s'ha utilitzat, no? Però en principi, bueno, aquest és el problema, no? Que et guardes, no? De la mateixa manera que si tu has rebut una carta, val? I que tu ets el destí destinatari, tu en un moment determinat pots fer pública aquella carta que has rebut, no? Llavors, doncs, bueno, una cosa és, doncs, quan la vas escriure, l'expectativa que tenia respecte al destinatari, no? Uh-huh. I després, al cap de 10 anys, doncs, bueno, poden haver canviat les tornes, no? I què succeeix amb el que... Ara bé, estic totalment d'acord amb el que diu el professor Casas, eh? El que passa és que jo crec que hem de fer una miqueta un pas enrere, no? I centrar-nos en l'ús que estem fent tots dels dispositius, entre cometes, intel·ligents, no? Perquè jo crec que realment, doncs, això ens afecta a tots, no? És a dir, tu vas pel metro, vas a qualsevol lloc i veus que inclús pel carrer que tothom està o el 90% de la gent estem mirant el mòbil i pendents del que es penja, el que es deixa penjar, no? Llavors, clar, jo crec que hem de fer una miqueta una reflexió, no? de dir, bueno, fins a quin punt, doncs, sabem, doncs, ser conscients de l'ús que hem de fer de les tecnologies, no? I, de fet, alguns gurus, diguem-ne, d'internet d'aquests aparells, no? Doncs estan educant els seus fills, doncs, sense que tinguin accés a aquests dispositius, no? La qual cosa, doncs, bueno, ens hem de replantejar, i sobretot de cara als menors, doncs, jo crec que és important, doncs, que doncs, pensar-s'ho, no? És a dir, donar un mòbil a un nen no és el mateix que donar-li, doncs, jo què sé, un llapis, ni molt menys, no?
Yeah.
Llavors, precisament, doncs, és un
però
tema
és una
que...
guerra, eh? És una guerra.
És una guerra, però
sí, sí.
Crec que s'ha d'afrontar, sobretot des de les escoles, no? Perquè realment, un cop, diguem-ne, uns estan ja a les xarxes i uns de la classe ja comencen a estar entre les xarxes, doncs és inevitable que els altres, si no hi són, se senten desplaçats, se senten marginats, etcètera, etcètera, no? Per tant, jo crec que és un tema que s'ha de reflexionar i s'ha d'agafar ja... S'ha d'afrontar directament.
Home, si estem parlant de tecnologia, és evident que no hem arribat enlloc. És a dir, que estem en un camí que ens pot portar... Avui hem començat el programa sense anar més lluny, saludant el gerent de l'Ajuntament de Barcelona, justament per aquesta iniciativa que vol fer de Barcelona una ciutat on s'experimenti sobre com la tecnologia condiciona la mobilitat de cara a millorar el nostre dia a dia. És evident, la tecnologia no és dolenta. La tecnologia té coses boníssimes i, efectivament, arribarà el dia en el que, si no hi ha trànsit i nosaltres anem tal, doncs agafarem en verd tots els semàfors perquè no tindrà sentit que estiguin en vermell. Clar, doncs això no estem tan lluny.
És molt positiu, sí.
Clar, estem, però com sempre, com tot, no? Hi ha un ús positiu i un altre menys positiu. Jo no sé si vostè, professor Casas, pensa que això que ens explicava la Mònica ara fa un moment és factible, és a dir, que realment fem una reflexió envers l'ús de la telefonia perquè estem enganxats, perquè és que veiem un telèfon i perdem l'oremus, i només cal veure una mica el que ens envolta a tots, no?
Sí, sobretot si un dia ens el deixem a casa, l'oblidem o el perdem, realment ens trobem que estem com handicapats, no?
Sí, absolutament. Què pensa, professor?
Sí, estic completament d'acord amb el que acaba de comentar la Mònica, i és això, no? És innegable que la tecnologia té, evidentment, molts beneficis potencials i que la tecnologia realment és molt útil i pot servir per moltes coses positives. També és innegable que pot tenir uns efectes, diguem, no tan positius. I lligant amb la pregunta d'abans de quins són alguns dels reptes ètics que hi ha darrere d'això, i més enllà de reptes més immediats, com potser serien la privacitat o altres temes, també hi ha la pregunta que lliga amb això que ha comentat la Mònica de... Quins són els efectes potser més a llarg plaç que la tecnologia pot tenir sobre nosaltres, diguem, sobre les persones i sobre la forma com ens relacionem entre nosaltres. Mm-hmm. Un dels efectes que l'ús de telèfons mòbils o de tecnologia en general pot tenir és com una exigència d'immediatesa, com podríem dir. O sigui, en el moment en què tu agafes un telèfon mòbil o una aplicació de notícies o una xarxa social o el que sigui, el que la tecnologia pot oferir és immediatesa. El que tu vols se't dona ja. I si això és una cosa que, diguem, cada vegada s'utilitzen més aquest tipus de dispositius i aquest tipus d'eines, diguem, per accedir a informació, per accedir a certes gestions o per fer una cosa o l'altra, hi hauria el risc, penso que ens podríem trobar que mica en mica ens comencéssim a relacionar entre nosaltres, entre les persones, sota aquest mateix paradigma de necessito això ja. O sigui, esperant com una eficiència i una immediatesa a les persones que en realitat és pròpia de les màquines.
Yeah.
I que potser s'hauria de mantenir en dos plans diferents.
El metavers és una cosa que inquieta, eh?
Sí.
Inquieta,
sí,
eh?
Sí. Sí, a mi el que em preocupa més, sobretot, és veure que... fins a quin punt arribarem a distingir el que és real, entre cometes, no? El món que podem palpar, tocar, no? Sentir, experimentar, i el que és, doncs, virtual, no? Això és el que clar, els que hem nascut i que som conscients, no? El que pots veure, la diferència, però els que han nascut ja directament en el metavers, doncs crec que realment és el quid de la qüestió, no?
Fa una estona que estic pensant, estic canviant de tema totalment, que cada vegada que he parlat de Joan Casarroma he dit el professor Joan Casas, i quan he parlat de Mònica Vilasau he dit Mònica. Li demano disculpes, professora Mònica Vilasau.
Cap problema.
Gràcies per haver vingut avui al nostre programa. Mònica Vilasau és professora d'Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. Joan Casarroma, gràcies, professor Roma.
Moltes gràcies.
Bona tarda. És doctor en Societat de la Informació i Coneixement, investigador d'Ètica de la Tecnologia. Com és de pervers la ment amb aquestes coses, eh? Terrible. En fi, que arribem a les 5 de la tarda, fem una petita pausa, i quan tornem de la pausa arribaran les tietes. Amb elles ens ho passarem bé. Recorda vostè el primer cotxe que va tenir?
Un 600.
Ah, veu? No podia ser d'una altra manera.
Sí, sí.
Gràcies. Bona tarda. Fem una petita pausa. Ara parlarem dels cotxes d'aquella època. Fins ara mateix.